Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Doncs avui a les 7:42.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com va la vida, Joan Anton?
Bé, bé, ja ens atrapa el sol o nosaltres atrapem el sol.
Ja tocava,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Ja s'acosta Sant Joan. El solstici, el solstici.
D'aquí a Sant Joan encara hem de passar per l'equinoxi de primavera, Roger.
Sí, ja ho sé, ja ho sé. Bé, això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol, o que ens acostem a l'hora que surt el sol, parlem de ciència, mirem cap al cel. A més, avui ho fem recordant que demà tots aquells oients que admireu el Joan Anton Català tenim una cita a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya a partir de les 7 de la tarda, on hi presentem Geopolítica de l'Espai, l'últim llibre del Joan Anton. Hi esteu tots convidats. Veniu amb temps perquè jo auguro que hi haurà gentada pel que estic veient a les xarxes.
Bé, no sé, tant de bo. Ja saps que gaudeixo molt d'aquestes coses. A més, t'agraeixo que ho saps que vinguis a fer la presentació amb mi. I bé, si la sala està plena, doncs en gaudirem encara més, sí.
Escolta'm, Joan Anton, un tema que sempre interessa a tothom, que porta molta cua, són els senyals sospitosos, que no sabem ben bé d'on venen, que la primera conclusió a la qual arribem és que són senyals extraterrestres, d'humanets verds que ens volen enviar missatges, però que normalment no ho acostumen a ser. Aleshores, aquestes últimes setmanes han saltat alarmes perquè, en aquest sentit, la revista Nature ha publicat una notícia que deia que hem rebut 8 senyals sospitosos de pertànyer a altres civilitzacions de l'univers. Així que avui dediquem el capítol de La Terra es plana a entendre què són aquests senyals i si realment ens indiquen que no estem sols a l'univers. Avui a La Terra es plana parlem de les iniciatives Breakthrough. Què és això, aquest nom anglès que hi hem posat d'iniciatives Breakthrough?
Són, en realitat, és un paraigües. És un paraigües ideològic que es composa, i ara ho anirem explicant, de diferents iniciatives, totes elles enfocades a detectar proves de l'existència de civilitzacions a l'univers. Les van fundar, aquestes iniciatives, un matrimoni Milner, que és una parella de multibilionaris d'origen rus. El Milner, Yuri Milner, és físic, emprenedor i inversor. De fet, va ser un dels primers inversors de Facebook. A més, t'haig de dir que ell sempre ha estat molt crític amb la política de Rússia en els últims anys, i ell va iniciar un procés de renúncia a la ciutadania russa l'any 2015, quan Rússia va envair Crimea, i sembla que aquest procés de renúncia ja s'ha completat i ara tenen els dos ciutadania israeliana. L'anunci d'aquestes iniciatives, de les Breakthroughs, va fer a Londres l'any 2015, davant de la premsa, amb molta posada en escena, i després han anat venint anuncis concrets de cadascuna de les iniciatives, que les repassarem ara, que conformen aquestes iniciatives Breakthrough. Com et deia, de manera bastant espectacular, aquests anuncis, i en algun d'ells, fins i tot amb Stephen Hawking, com a patró d'aquestes iniciatives. S'ha posat pasta, clar. Qualsevol cosa d'aquestes, posar-hi pasta sobre la taula. La primera inversió que es va anunciar va posar 100 milions de dòlars en 10 anys, que això és, perquè et fas una idea, és molt superior a la quantitat que, per exemple, la NASA dedica a la cerca de civilitzacions. Després s'hi han anat posant més diners, vull dir, aquest va ser el primer anunci. I aquesta paraigües del Breakthrough inclou iniciatives com la Breakthrough Listen, la Breakthrough Message, la Starshot, la Watch i l'Enceladus, que ara anirem explicant.
Molt bé, objectius del projecte, d'això del Breakthrough Listen, a veure.
El Listen és el primer que s'anuncia, i aquest és escoltar a l'univers. Recorda que el tema escoltar a mi m'agrada perquè és poètic, és com parar orelles a l'univers, però no estem parlant de so. En realitat no escoltem, perquè el so no es transmet per l'univers. Són senyals de ràdio, per tant llum. Recordem que els senyals de ràdio són llum, però a mi m'agrada dir escoltar perquè ho trobo com més això, poètic. El projecte, bàsicament, el que fa és comprar, perquè al final tot va de pasta, ja ho hem dit, comprar hores d'observació en grans radiotelescopis del món per emprar aquest temps en cercar senyals de civilitzacions d'origen intel·ligent, com el famosíssim senyal WOW, que n'hem parlat molts cops, que va arribar l'any el 15 d'agost de l'any 1977 i que encara avui continua sense explicació.
Com funcionen aquests observatoris professionals, Joan Anton?
Això és molt interessant, perquè en independència de si són radiotelescopis o telescopis òptics, el que tal com funcionen és que els grups d'investigadors compren. Has de comprar aquests minuts. Llavors, cada gran telescopi té un comitè que el gestiona, que analitza un any abans, analitza els projectes que es submeten i decideix com els atorgarà en funció de les prioritats de l'estudi, en funció de moltes coses, atorga aquests minuts, hores o dies d'observació en aquests grups de científics, i això es paga. A vegades no es paga perquè igual la universitat que sotmet l'estudi forma part del consorci que gestiona aquell telescopi, però en realitat al final això costa diners. I això es fa amb tots els telescopis del món, i inclou el Hubble i el Webb, també el Gran Telescopi de Canàries, tots, i els radiotelescopis també, i els més grossos que s'estan utilitzant per aquestes Breakthrough Listen, per exemple, és el Green Banks, que està a Virgínia, West Virginia, per cert, un lloc fascinant perquè, per llei, els habitants de Green Banks, on està aquest radiotelescopi, no tenen cap tecnologia, no tenen ni wifis, ni tenen bàsic, ho tenen tot superprohibit per protegir aquest gran radiotelescopi, i això ha fet que migressin cap allà gent molt rara, molt rara, aquests que volen estar aïllats. Un dia en parlarem, si vols, d'això.
Home, i tant, i em sembla interessantíssim. És a dir, tu vas allà i no pots tenir ni telèfon, ni wifi, ni
res. O està molt restringit, ho tenen molt restringit, i això ha fet, bueno, és que allà s'aïllin doncs, gent que diuen no gaire desitjables, diuen els habitants d'allà, diuen ens ha vingut gent no gaire desitjable. Bueno, en parlarem. El radiotelescopi de Parkes, a Austràlia, i en aquests diners, 100 milions, com et deia, de dòlars, el que es vol és comprar minuts d'observació.
Quan va començar a escoltar l'univers, aquest projecte?
Pues es van iniciar les escoltes, recordem que diem escolten i no ho són realment, l'any 2016, i esperen a poder escanejar radiofreqüències d'un milió d'estels més pròxims i del centre de 100 galàxies. Els instruments que s'utilitzen i les tècniques són tan sensibles que, segons el projecte, poden detectar el senyal emès per un radar convencional des de qualsevol dels 1.000 estels més pròxims. Recordem, per altra banda, que és molt complicada la cosa perquè l'univers és ple d'interferències, de fenòmens que emeten, de formes naturals, que emeten senyals de ràdio. Per tant, detectar aquests senyals de ràdio tan febles que puguin arribar de civilitzacions, vés a saber, de molt lluny i de molt antic, doncs és molt complicat en un fons d'univers que és ple d'interferències.
I ara que sabem tot això, Joan Anton, què diu l'estudi que ha publicat la revista Nature?
Doncs justament és això. El Breakthrough Listen, aquesta és la iniciativa que ha publicat la detecció d'aquestes 8 senyals sospitoses provenients de possibles civilitzacions. És molt important dir que és un estudi científic. Per tant, no són 4 bojos, no? 4 il·luminats. És un estudi científic. I el que hem fet és analitzar senyals que ja s'havien rebut prèviament amb el telescopi aquest del Green Bank, de West Virginia, justament, i que havien passat els filtres de l'escrutini humà, vull dir que no s'havien detectat en allà res, i ara, en base a nous algoritmes basats en intel·ligència artificial, han tornat a revisar aquestes dades i detecten 8 senyals que havien passat desapercebudes, que són sospitoses, torno a dir, sospitoses, no es prova res. I fins i tot els mateixos científics que publiquen això diuen cura, perquè això s'haurà de tornar a analitzar, i mai aquests senyals s'han tornat a repetir. Per tant, torno a dir, no proven res, no es prova evidència de res, però allà estan. I aquesta és part d'aquesta iniciativa que dèiem Breakthrough Listen.
Avui amb el Joan Anton Català parlant del Breakthrough, aquests senyals que ens fan sospitar que no estem sols a l'univers. A veure, hem parlat del Listen, però n'hi ha més. Per exemple, el Message, iniciativa Message.
Sí, això és directament un concurs que t'hi pots presentar, Roger, si vols ens hi presentem. El que es vol és incentivar la creativitat pensant en quin tipus de missatge voldríem transmetre a una civilització a l'espai. També es vol provocar, lògicament, un foro de discussió i de debat sobre com i si s'haurien d'enviar aquest tipus de missatges, perquè recordem que, per exemple, Stephen Hawking estava en contra d'enviar aquests missatges. Amb la seva ironia britànica, tan clara, no tan particular, deia, és que si ells són com nosaltres, anem arreglats. Millor que ens estiguem calladets i que no signifiquem que estem aquí. Però la qüestió és aquesta. Les condicions d'aquest concurs estableixen que el missatge ha de ser en format digital i ha de representar tota la humanitat. Els premis, que n'hi ha més d'un, estan dotats en un total $1 milió i pot participar-hi qualsevol. Encara no estan publicades, el darrer cop que ho vaig mirar, les dades del concurs i s'espera que pròximament es publiquin. A part d'aquest concurs, torno a dir, ja els humans ja estem enviant senyals fora de la iniciativa Breakthrough Message, ja estem enviant senyals dient, ei, som aquí.
De tots aquests projectes, Joan Anton, n'hi ha un de força espectacular, que és el Starshot.
Ah, aquest és increïble. Aquest, és, com deies, el més espectacular. El seu objectiu, fixa-t'hi, és crear la tecnologia que ens permeti enviar naus el exoplaneta més pròxim, que n'hem parlat molts cops, que és Pròxima Centauri B, que és molt interessant perquè és un planeta de mida similar a la Terra, que orbita a una distància del seu estel, que en cas d'haver-hi aigua, que no ho sabem, permetria que aquesta aigua pogués estar en format líquid en superfície, això ja ho hem explicat molts cops. Què passa? Que la tecnologia de naus que tenim ara, amb aquesta tecnologia trigaríem entre 50 i 70.000 anys en arribar-hi, en enviar un robot, en enviar un geni. Per tant, impossible. Com vol fer aquest projecte? Aquest projecte vol desenvolupar una nova tecnologia en funció, en base a les veles solars, que un dia també li farem un capítol. Les veles solars, per entendre'ns, són, ja s'estan provant, són veles directament, però formades de compostos metàl·lics, no de tela, que funcionen a l'espai en base a que hi reboti la llum del sol. I això accelera les naus a velocitats increïbles. Les naus serien petitíssimes, petitíssimes, molt petites, perquè pesin molt poc. I el que es faria és accelerar-les primer amb un làser i després ja amb l'acció de la llum del sol a velocitats, com et deia, molt elevades, que podrien arribar als 200 milions de quilòmetres per hora. Això vol dir un 20%, aproximadament un 20% de la velocitat de la llum. Amb això es podria arribar en uns 20 anys només. Però l'estratègia seria enviar-ne moltes, com un eixam. Per exemple, n'envio, és bastant barruer, n'envio 1.000 o 2.000 o els que siguin cap allà. I pensant que alguna d'aquestes petitíssimes naus sobreviurà, estem parlant de naus d'un centímetre, perquè fer d'un centímetre de mida, alguna sobreviurà i més o menys passarà a prop de per allà, fixa-t'hi. Per tant, envio moltes pensant que la majoria no arribaran o que fallarem el tret, perquè, clar, disparar d'aquí a 4 anys llum de distància, doncs imagina't. I aquesta és la iniciativa.
El que passa, Joan Anton, que abans de poder fer tot això s'ha de preparar la tecnologia.
Clar, clar, ja que no la tenim. Hem de desenvolupar els làsers, aquests que accelerarien inicialment les naus. Hem de preparar les veles solars, que això sí que ja s'estan fent proves a l'espai de veles solars. Hem de desenvolupar aquestes naus d'un centímetre. Hem de desenvolupar els mini-equipaments que portaran aquestes naus d'un centímetre. El projecte, com sempre, però requereix diners, és com hem començat el programa, bàsicament, 100 milions de dòlars. 100 milions de dòlars que atorga aquesta iniciativa, la Breakthrough Starshot, perquè les indústries comencin a navegar cap a aquesta direcció, a desenvolupar aquesta tecnologia. I participa, per exemple, patrocinadors tan importants com el Mark Zuckerberg de Facebook, no? Uh-huh. Per tant, hi haurà d'haver altres iniciatives posteriors que atorguin més diners, perquè no n'hi haurà prou, I de manera que es vagi incentivant a la indústria per desenvolupar aquestes tecnologies que s'espera que poguessin estar disponibles en uns 15 anys, més o menys.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana, avui parlant amb el Joan Anton Català, intentant entendre aquests senyals que de tant en tant rebem i que ens fan preguntar si estem sols o no estem sols a l'univers. Els hem batejat com les iniciatives Breakthrough. A veure, ens centrem en una altra, Breakthrough Watch.
Breakthrough Watch. Aquest la va parir el Milner pensant en desenvolupar també tecnologies, però d'observació, com diu el nom Watch, doncs d'observació, que permetin descobrir exoplanetes de la mida de la Terra al voltant d'estels pròxims i poder analitzar les seves atmosferes, cercant en aquestes atmosferes signes que podrien dir que hi ha vida, no només civilitzacions, sinó que hi ha simplement vida. Ja a l'any 2019, aquesta iniciativa, conjuntament amb el European Southern Observatory, es va inaugurar a Xile, van inaugurar un instrument específic per fer això, que n'anomenen VISIR, que funciona amb un telescopi que hi ha allà molt gros, el VLT, de 8 metres de diàmetre. Per tant, aquesta iniciativa el que va és a reforçar altres que ja existeixen actualment per detectar el Sant Grial, que són això, planetes, exoplanetes de la mida similar a la Terra i poder analitzar les seves atmosferes.
Escolta'm, també existeix el projecte Enceladus, ho he de dir així, això?
Sí, Enceladus, perquè Encelad és una lluna de Saturn. És una lluna de Saturn que és molt interessant perquè sabem que té aigua líquida sota la superfície i geysers d'aigua que surten cap a l'espai. Igual com té Europa de Júpiter, Però, clar, Europa de Júpiter, el satèl·lit Europa de Júpiter, ja té missions, tant de la NASA com de l'Agència Espacial Europea. De fet, enguany sortirà a final d'any la missió de l'Agència Espacial Europea i l'any vinent surt la missió, que s'anomena Clipper, de la NASA cap a Europa de Júpiter. Però Encèlad, de Saturn, no té missions, de moment, hi ha idees. I, per tant, aquí la iniciativa diu, vale, doncs anem també a ajudar a que la NASA s'hi posi i puguem anar a Encèlad. A l'any 2018, aquesta iniciativa i la NASA signen l'acord, signen un acord de col·laboració per desenvolupar conjuntament el concepte del que serà una futura missió a Encèlad.
Doncs aquests són alguns dels projectes que tenim en marxa. Encara en podem fixar un últim, que és el Prize, no?
Sí, torna a ser un concurs, un premi, no és un concurs, aquest és directament un premi que s'atorga a projectes científics que es consideri que han representat un avanç molt important a la ciència, també pel que fan això de la cerca o de la tecnologia de la ciència de la cerca de civilitzacions. Val? En concret, hi ha una categoria per la física, una altra per les matemàtiques i una altra per les ciències naturals, i els guanyadors reben un premi de 3 milions de dòlars. Aquestes cerimònies són molt famoses per com d'espectaculars es fan i també pels presentadors que tenen, Morgan Freeman, Pierre Bosman, i un dels guanyadors, per cert, va ser de nou el Stephen Hawking.
Tu, quan arriba un d'aquests senyals sospitosos, Joan Anton, quins mitjans llegeixes?
No, jo me'n vaig directament a llegir els papers que es publiquen, per exemple, el Nature, doncs directament, sí. Directament. Després sí que me'n vaig, doncs, a webs com la NASA o les Agències Espacials Europees, o alguns que tinc molt identificats, que són mitjans de divulgació, però amb això, amb gent molt, molt preparada al darrere, per acabar de completar, però jo me'n vaig directament als papers, perquè...
A la font principal.
Clar, és com s'ha d'anar, perquè és com evites malentesos, no? I constantment surten aquests fakes, sí. Aquestes...
Però és tan llaminer, no?, fer un fake de no estem sols.
És que és tan fàcil fer-lo, fàcil, perquè atrau molt l'atenció. Què passa? I ho penso així, busquem el clic immediat. És a dir, creem titulars per cercar el clic. I ens oblidem que hi ha d'haver...
Bueno, i que en el cas de la ciència i del cel, com que el desconeixement és absolut...
Clar,
no...
cola tot, sembla que valgui tot, no? I així ens arriben les notícies, com fa poc aquella que deia, no?, que el nucli de la Terra havia acabat de girar, que dius, però com és possible? I altres notícies d'aquest estil que es mal expliquen. I això és dolent per tots, i també per la ciència, òbviament, perquè... Bueno, doncs ens converteix la ciència, que és una cosa molt rigorosa, ja d'entrada rigorosa, la converteix com en un passatemps de fakes. I això és perquè no fem bé els deures, és perquè no anem a llegir les fonts. I ara, permeten que ho digui també, però... I si quan llegim les fonts no entenem la notícia, anem a la gent preparada que pot explicar aquestes coses, que per això ens dediquem a la divulgació científica.
Com el Joan Anton Català.
Bueno, per això ens dediquem i hem fet d'això una professió. Això vol dir hores de preparació, estudis, estar al dia de les coses... Bueno, clar, aquesta és la professió. Llavors, clar, si no podem explicar-ho, però ho volem explicar, hi ha gent que estem disposats a ajudar i que ajudem, com estem fent aquí en aquest programa, a explicar les coses.
Joan Anton Català, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs tenim lluna nova, la qual cosa sempre és excel·lent per poder observar un cel ben fosc. Venus i Júpiter continuen molt brillants, caient sobre l'horitzó oest quan es fa de nit. Mart es va afeblint a poc, però encara brilla molt ben alt durant la primera part de la nit. I, per cert, Mart el tenim molt bé ataronjat, situat a prop de les Plèiades, que és aquest conjuntet, aquest nuvolet d'estels que hi ha, i també d'un altre estel que també veurem molt brillant i ataronjat. Aquest es diu Aldebaran.
Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Pausa i ara tornem.